Són les 8 del matí. Bon dia des de Palafrugell.
Bon dia d'ambient, no gaire fred al matí. Temps amb més clarianes i estones de sol aquest inici de setmana, amb alguns intervals de núvols poc abundants i boirines de matinada.
Doncs ja ho heu sentit, ambient no gaire fred. Bon dia, benvinguts al supermatí d'avui, dilluns 19 de desembre. Encarem la setmana de Nadal. Ens arribarà un temps força més càlid del que hauria de tocar per aquestes dates. Avui la màxima al Baix Empordà seran 17 graus, la mínima 9 graus. Per cert, jornada d'ahir carregada d'emocions per la comunitat argentina del Baix Empordà. Felicitem des d'aquí a tots ells per la consecució de la Copa del Món. Dit això, anem al més important, anem a les notícies més destacades que ens ha deixat aquest cap de setmana. Els opositors al Parc Eòlic Marí de Roses reclamen que es faci una anàlisi conjunta dels diferents projectes, Miquel.
S'ha publicat la Declaració Ambiental Estratègica, que és el pas previ a l'aprovació del POEM.
SOS Costa Brava desplega creus a la Pineda d'en Gori com a acció de denúncia pel tercer edifici que s'hi vol construir, Maria.
L'acció de protesta s'ha fet en el marc d'una visita en autocar per diferents paisatges salvats per la mobilització ciutadana i alguns que encara es troben en conflicte, organitzat per SOS Costa Brava, on han participat aquest dissabte una quarantena d'ecologistes. En total s'ha recorregut 5 ubicacions: la platja de la Platera, a Torroella de Montgrí, Sarriera, Begú, la platja de Castell i la Pineda d'en Gori de Palamós i la Pineda del Port d'Aro.
Trànsit instal·larà 2 nous radars al Baix Empordà. T'expliquem com són i on seran. Anna.
La DGT ha anunciat la instal·lació de 5 nous radars, dels quals 2 estaran instal·lats en carreteres del Baix Empordà, concretament a la carretera de Mont-ras a Palafrugell i a la de davant del càmping internacional Calonja en sentit Palamós.
Comença l'enderroc d'un nou tram del canal de recollida d'aigües del Passeig del Mar de Palamós, Maria Alzina.
Es tracta de la continuïtat al projecte d'eliminació de barreres arquitectòniques que ja l'any passat va permetre l'adequació del primer tram del passeig i que ara s'allarga en una nova secció de 160 metres lineals corresponents a la vorera del costat de la platja.
Palafrugell homenatja les seves figures més destacades de l'any, Ferran.
L'acte de lliurament dels Premis Peix Fregit i Palafrugellenc de l'any és una tradició que se celebra cada any a Palafrugell i que pretén reconèixer la tasca i l'esforç de les persones i les entitats que s'han destacat al llarg de l'any. La presentació del llibre Crònica d'un any, que recull les notícies més destacades de la vila al llarg dels darrers 12 mesos, també és una cita molt esperada pels veïns de Palafrugell.
Seguim, s'organitzen activitats educatives per a l'alumnat de primària a Palafrugell.
L'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell programa activitats educatives Edunauta per les pròximes setmanes. Van destinades a l'alumnat de primària, és a dir, de 6 a 12 anys.
I Palafrugell també acollirà una jornada de formació destinada a les entitats esportives.
El 22 de desembre, de les 6 de la tarda a les 9 del vespre, es desenvoluparà una jornada de formació destinada a les entitats esportives de la comarca del Baix Empordà. Aquesta se situarà en el Pavelló Municipal d'Esports de Palafrugell amb el títol de Recursos Pràctics pels Entrenaments de Categories de Formació.
8 i 3 minuts. Comencem ara el repàs esportiu del cap de setmana parlant de futbol. El Palamós guanya al camp del Parets, Sergi Villena.
Els bisbalencs sabien que la seva visita a les Illes Balears seria complicada, però van oposar una gran resistència i a punt van estar d'endur-se el triomf.
I seguim parlant de futbol sense abandonar aquest esport del Baix Empordà. Importantíssima victòria del Calonja, amb remuntada inclosa, Sergi.
Important triomf dels blau i grocs que els serveix per deixar enrere els vallesans. Ara els palamosins avantatgen en 4 punts al Parets i ja tenen 13 punts.
Aquesta, evidentment, era la notícia anterior del Palamós. Ara sí, anem a veure com va anar aquesta victòria davant aquesta victòria del Calonja, de Sergi.
Duel entre rivals directes, empatats a 19 punts abans del maig, que es presentava com una gran ocasió per als calongins, i a fe que la van saber aprofitar.
Pel que fa a l'esport de la Cistella, el Bisbal Bàsquet va fer suar el Lluc Major, Sergi.
Els bisbalencs sabien que la seva visita a les Illes Balears seria complicada, però van oposar una gran resistència i a punt van estar d'endur-se el triomf.
I en hoquei patins, contundent triomf del Palafrugell davant del Tordera.
Els blanquinegres van confirmar el seu gran moment i es van imposar el Tordera per 4-0.
I ara passem a parlar dels equips de bàsquet de la ciutat de Girona, que per fi aquest cap de setmana han aconseguit tots dos la victòria en els seus respectius partits. Per fi, el Bàsquet Girona es retroba amb la victòria, Sergi.
El conjunt gironí arribava al partit amb una gran exigència, després d'acumular 9 derrotes. El duel contra el Saragossa va ser molt disputat, però els homes d'Aito García Reneses van estar encertats.
I l'Uni Girona s'imposa al Guipúzcoa amb solvència.
Les gironines van saldar el seu partit a la pista de les guipuscoanes amb una victòria clara per 53-68.
I a continuació, la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Quins són els detalls de temps que farà avui al Baix Empordà?
Doncs tenim un inici de setmana marcat per una temperatura relativament suau per l'època de l'any, especialment pel valor mínim, que no baixarà dels 8-10 graus, amb una màxima al voltant dels 17 graus. També ens acompanyarà elevada humitat, amb vent entre fluix i moderat de component sud, i tot i que aquesta setmana el temps serà més estable, amb més clarianes i estones de sol, també tindrem alguns intervals de núvols i boirines de matinada. Demà, sense gaires canvis, amb temperatura mínima relativament elevada i més sol, i dimecres ens creua un front que pot portar una mica més de nuvolositat.
8:06. És moment ara d'escoltar el comentari d'opinió que ens porta avui Neus Colomer.
Els palafrugellencs estem de celebració. Aquest any, la revista de Palafrugell fa 30 anys i aquest vespre ens trobarem al Museu del Suro per celebrar-ho. Que una revista local, en paper i en català, arribi a fer 30 anys en el panorama actual és tot un rara avis. És com un llogarregal. La revista de Palafrugell aporta informació reposada i de proximitat. És una expressió de pluralisme tant polític com social i és un element d'identitat de la vila. A més, és una eina d'expansió i ús del català. L'ús del català als mitjans de comunicació és de vital importància per la seva difusió i presència en el dia a dia dels parlants i també dels que l'estan aprenent, alhora que conserva el parlar local amb les seves expressions i dites pròpies. El català, com a llengua i com a vehicle de cultura, ho té més fàcil com més oferta cultural hi ha. Que la gent s'adoni que si no sap català es perd coses importants. Ser premsa local, a vegades, ha semblat com ser el germà petit de la premsa, com si faltés alguna cosa per ser rellevant, i res més lluny de la realitat. Des dels pobles, parlant de les coses que els passen als seus habitants, recordant el passat i somiant el futur, es pot fer premsa de qualitat. No conec la poció màgica que pugui assegurar-ne el futur, però de ben segur que entre els ingredients hi ha curiositat pel que ens envolta, ganes de compartir el pensament i tenacitat per superar obstacles. I d'això n'anem ben servits. Bé, que passeu molt bones festes i aprofiteu aquest temps de lleure i descans per regalar i compartir cultura.
Moltes gràcies, Neus Colomer. Nosaltres ara farem una petita pausa i us deixarem amb una versió de la cançó que probablement no heu sentit mai ara que s'acosta Nadal, ara que aquesta setmana ja sí que entrem en la setmana de Nadal, i és que ens arriba la Mariah Carey i Justin Bieber.
visió ambiental estratègica dels parcs.
Christmas de Mariah Carey i ara també de Justin Bieber.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Vinga, som-hi. Falten 2 minuts, 1 minut i mig per ser més concrets, per 8:45 del matí. Anem a desgranar les notícies més importants d'aquest cap de setmana. El BOE ha publicat la declaració ambiental i estratègica dels parcs OEM. Miquel.
Després de mesos de consultes i al·legacions dels diferents sectors implicats, el BOE ha publicat aquest divendres la declaració ambiental estratègica dels parcs OEM. A la pràctica es tracta de l'avançada de l'aprovació del pla que es preveia per abans de finals d'any. Els plans han de ser instruments de l'Estat per ordenar l'espai marítim de cadascuna de les 5 zones, anomenades demarcacions marines, de tot l'Estat espanyol. Es tracta de les que abracen la costa atlàntica, nord-atlàntica i sud-atlàntica, també les Canàries, les de l'Estret de Gibraltar i la Llevantino-Balear, que és, en aquest cas, la que ens atany. L'esborrany de Poem preveia que la Llevantino-Balear comptaria amb 3 zones prioritàries per la implantació de l'energia eòlica marina, anomenades l'EVA, a les Balears, una a Cabo de Gata, i una altra, la única de tot Catalunya, a la zona del Golf de Roses, al Cap de Creus, i la Badia de Pals, anomenada l'EVA 2. La planificació estatal ha posat en peu de guerra els detractors. Fa poques setmanes, fins i tot, un grup d'alcaldes es van reunir amb representants del Ministeri per la Transició Ecològica per intentar aturar-ho, però finalment l'Estat ha avançat la proposta que té sobre la taula. La declaració ambiental estratègica detalla quines són les modificacions que preveu fer l'Estat respecte a l'esborrany inicial. La previsió és que el document definitiu s'aprovi abans de finals d'any via Reial Decret. En relació a la zona Llevantino-Balear, la que inclou Catalunya, s'elimina només la leva 1, que afecta a Cabo de Gata, i la leva 5, una de les tres que planaven sobre les Balears, i ho fa per minimitzar la interacció de l'arrossegament. En el cas de la leva 5, a més, constata una possible afectació sobre la parcel·la balear, un ocell que habita el Mediterrani i l'Atlàntic. No cita, en canvi, les altres dues zones previstes a les Balears ni la leva 2, la que afecta de ple al Golf de Roses. Per tant, es donen per vàlids la resta d'espais prioritaris ara qualificats com a zones amb alt potencial per l'energia eòlica previstos a l'Esborrany. D'altra banda, el document també fa altres modificacions a la zona que afecta la costa atlàntica amb la reducció d'alguns dels espais previstos i l'acostament a la zona d'altres per minimitzar la interacció amb les arts de pesca d'arrossegament, palangre i tresmall.
Però, Miquel, França sí que parla del Golf de Roses, oi?
D'altra banda, el document revela que en el tràmit de consultes França va identificar la zona prevista al Golf de Roses com a susceptible d'ocasionar efectes adversos transfronterers. En aquest sentit, va demanar que se li informés i consultessin els diferents procediments. A més, i per garantir la coherència de la planificació a escala de la conca mediterrània, considera prioritari l'estudi d'impacte acumulatiu dels projectes eòlics flotants al Golf de Lleó, i més tenint en compte els espais de la xarxa Natura 2000 dedicats a aus i mamífers marins propers als dos països. En aquests moments hi ha 6 parcs eòlics projectats al Golf de Roses. El primer, i el que té els tràmits més avançats, és el Parc Tramuntana, que preveu 35 aerogeneradors amb 500 megawatts de potència a uns 24 quilòmetres de la Badia de Rosa. Els seus promotors, Blue Float Energy i Sener, han obert també la porta a fer una prova pilot prèvia amb només 3 aerogeneradors i 50 megawatts d'energia. Hi ha 3 projectes més en fase de consultes prèvies. Una filial d'Iberdrola i projecte l'anomenat Parc Gavina, també amb 500 megawatts de potència, i l'enginyeria basca Saitec en preveu un tercer, amb només 5 aerogeneradors i una potència de 5 megawatts. Els molins, barrejats amb el nom de Medfloat Pilot Park, se situarien a uns 15 quilòmetres del Cap de Creus i produirien l'energia equivalent al consum anual de 50.000 llars. Es tractaria d'un projecte pilot amb una tecnologia desenvolupada per la mateixa companyia i de la qual ja se n'està fent una altra prova al port de Bilbao. Una societat del grup Cobra, Instal·lacions i Serveis Moscardo 3, projecta un altre parc eòlic marí a les comarques de Girona. Es tracta de Catwin i seria el més gran dels que s'han plantejat fins ara, amb una potència de 1.200 megawatts. El projecte va entrar al Ministeri per la Transició Ecològica a finals de juny. Els dos últims que han entrat al Ministeri finalment han estat els que proposen Ferrovial i Capital Energy Offshore. El de Capital Energy rep el nom de l'Empordà i preveu 34 molins amb una potència total de 510 megawatts. El projecte que es va presentar a mitjans d'octubre es troba tot just a fase de consultes prèvies. L'altre, promogut per Ferrovial, s'anomena Creus i també contempla la instal·lació de 34 molins amb 510 megawatts de potència total.
I seguim repassant les notícies més destacades. SOS Costa Brava desplega creus a la Pineda d'en Gori com a acció de denúncia pel tercer edifici que s'hi vol construir. L'acció de protesta s'ha fet en el marc d'una visita en autocar per diferents paisatges salvats per la mobilització ciutadana i alguns que encara es troben en conflicte, organitzat per SOS Costa Brava, on han participat aquest dissabte una quarantena d'ecologistes. En total, s'han recorregut 5 ubicacions a la platja de la Platera de Torroella de Montgrí, Sarriera Begú, la platja de Castell i la Pineda d'en Gori de Palamós i la Pineda del Port d'Aro, Maria Alzina.
El portaveu de SOS Costa Brava, Sergi Nós, ha descrit la primera parada com un cas històric emblemàtic en què la federació va aconseguir paralitzar la urbanització i renaturalitzar l'espai que s'havia començat a urbanitzar amb un passeig. Per la seva banda, Sarriera és, segons detalla Nós, un dels casos més greus de l'urbanisme salvatge amb dues construccions amb moltes irregularitats legals com són les 52 cases adosades dels jardins de Sarriera i la urbanització de 24 xalets de l'antiga pedrera de Santiga. La tercera parada de la visita, la platja del Castell de Palamós, és un altre cas d'èxit, sent una de les últimes cales pràcticament verges de la Costa Brava que va aconseguir protegir l'entitat Salvem Castell. Pel que fa a la Pineda d'en Gori, els ecologistes hi han portat creus en senyal de comiat als pins que es tallaran per construir el tercer edifici, segons ha detallat la portaveu de Salvem la Pineda d'en Gori.
Hem agafat una creu blanca cada un de nosaltres i ens hem acomiadat de cada un dels pins perquè, lamentablement, els tiraran a terra per construir aquest tercer edifici en contra de la voluntat del poble i en contra de les necessitats reals de la gent.
En aquest paratge, la Federació espera poder frenar el projecte si s'emet una sentència favorable. SOS Costa Brava va portar el cas als jutjats per demanar la nul·litat de la llicència i del projecte d'urbanització el 2018, després que el promotor aixequés els dos primers edificis d'aquest complex de luxe anomenat Residencial Cala Salguer. Si els és favorable, podria ajudar a frenar el tercer perquè els arguments són similars. Per últim, els participants també han aprofitat la parada a la Pineda del Port d'Aro per desplegar-hi pancartes reclamant la preservació de l'espai. Volen que es desestimi el projecte per duplicar la marina portuària i aixecar la urbanització que hi ha projectada. En total estan previstos 272 amarradors i 403 apartaments a la desembocadura del Ridaura.
Però a part d'aquesta activitat, Maria, també es va fer divendres a la Facultat de Lletres i Turisme de la Universitat de Girona un seminari, oi?
Doncs sí, van participar una setantena de persones i durant la sessió es van presentar les conclusions a què ha arribat l'estudiant Adán Estrada del màster en canvi ambiental de la UDG amb el seu treball de final de màster en el que ha estudiat el perfil mitjà de l'activista ambiental gironí. Segons la seva investigació, la mitjana és de 51 anys i la majoria són homes i tenen un nivell de formació elevat. Es corrobora la hipòtesi que tenia d'entrada, que és que hi ha absència de relleu generacional. Ha lamentat el portaveu de SOS Costa Brava, que ha afegit que s'està treballant per afavorir que els nois i noies de 18 a 30 anys també s'impliquin en els moviments de defensa del territori. L'estudi també conclou que la meitat dels activistes no procedeixen de les comarques gironines. En paral·lel, des de la UDG i en col·laboració amb altres universitats estatals, s'està treballant per analitzar els conflictes territorials de la costa mediterrània de l'estat dels anys 70. Segons ha detallat NUS, es pretén veure com la ciutadania activa ha influït en una trajectòria més conservacionista del territori, perquè el litoral és la franja de l'estat amb més pressió de desenvolupament. Les primeres dades indiquen que aproximadament el 50% de les 250 mobilitzacions en defensa del territori registrades a terres gironines des dels anys 70 han tingut com a resultat un triomf total o parcial aturant o reduint els projectes en discussió.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I canviem ara de registre després de tocar dues notícies referents a la part més mediambiental que preocupen a la nostra comarca. La Direcció General de Trànsit, la DGT, intensificarà el nombre de radars que té instal·lats a les carreteres catalanes i properament preveu que la xifra de dispositius que té instal·lats arribi als 250, inclosos els 38 radars de tram que ja existeixen a tot el país. De moment, però, s'han anunciat 5 de nous i 2 estan al Baix Empordà. Anna Salvador.
Exacte, concretament estaran instal·lats a la carretera G654 de Mont-ras a Palafrugell i a la C253 davant del Càmping Internacional de Calonja en sentit Palamós. Malgrat que no s'ha concretat quin tipus de dispositiu s'instal·larà, el cert és que la DGT aposta cada vegada més pels radars de tipus velolàser. Aquests nous aparells, molt més petits i lleugers i, per tant, indetectables, permeten detectar velocitats des dels 30 fins als 250 km per hora i permeten també identificar quin és el cotxe que ha sobrepassat el límit de velocitat encara que avanci en paral·lel a un altre vehicle. A més, gràcies a les bateries que porten, tenen autonomia de fins a 5 hores que els permet seguir funcionant en cas de mal funcionament de la connexió a la xarxa. Els altres tres nous radars estaran a Girona, Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
I comença l'enderroc d'un nou tram del canal de recollida d'aigües del Passeig del Mar de Palamós. Es tracta de la continuïtat del projecte d'eliminació de les barreres arquitectòniques que ja l'any passat va permetre l'adequació del primer tram al passeig i que ara s'allarga en una nova secció de 160 metres lineals corresponents a la vorera del costat de la platja, Maria.
Es tracta concretament d'una secció paral·lela a la vorera del costat de la platja a 160 metres lineals situada entre els carrers d'Enric Vinque i de València, la qual se suma ara a la secció que ja es va adequar l'any passat en el primer tram del passeig. Una empresa especialitzada s'encarrega de l'execució de les feines que es basen en l'enderroc del canal de recollida d'aigües, així com els escocells existents, i seguirà amb la posterior ubicació i compactació de Sauló. El pressupost global d'aquestes feines és de 8.120 euros i es preveu que s'enllesteixin a finals de la setmana vinent. Un cop finalitzat aquest procés d'obres, el Sauló del passeig limitarà directament amb la vorera, creant la connexió entre un sector i l'altre sense cap interferència de pas. Els bancs també es reubicaran cap a la part interior del passeig, possibilitant ampliar l'espai actual per a vianants amb més d'un metre. Paral·lelament a les obres d'enderroc d'aquest tram del canal de recollida d'aigües, la brigada municipal també realitza feines de manteniment d'aquells trams de panots de les voreres del Passeig del Mar afectats per desperfectes o desnivells, ocasionats principalment pel desenvolupament en superfície que han experimentat les arrels dels arbres que hi ha ubicats.
I Palafrugell ha viscut una nit molt especial aquest diumenge, 18 de desembre, amb la presentació de la 40a edició del llibre Crònica d'un any i el lliurament dels Premis Peix Fregit i Palafrugellenc de l'any. Aquest esdeveniment, organitzat per l'equip Crònica d'un any i Edicions Baix Empordà amb el suport de l'Ajuntament de Palafrugell, es va celebrar al Teatre Municipal. Ferran.
El Premi Peix Fregit 2022 a una trajectòria ha estat atorgat a Josep Maria Soler Prats, mestre jubilat, dinamitzador social i cultural i president de la Fundació Josep Pallach. Soler va fer una al·legoria de l'activitat associativa.
Sempre diguem que tasques col·lectives, com totes aquestes que els que estem aquí hem estat implicats, doncs són com una cadena de bicicleta, no? Que hi ha moltes peces i que sí, que n'hi ha una potser que fa el primer pas, però que si no estan totes ben enganxades...
I va apuntar la importància de la Fundació Pallach, per on han passat més de 2.000 voluntaris.
Penseu que a Palafrugell i arreu que hem tingut actuacions han passat ni més ni menys que 2.600 persones voluntàries. Això ens omple de satisfacció i... Torno a dir de que estem en una situació de tenir una sort immensa, immensa, perquè de tothom, absolutament de tothom, aprenem, i en el meu cas he après molt i molt.
Emocionat, va recordar l'amic Joan Vilardell.
Miquel Ros Savalls, també dibuixant i caricaturista, ha rebut un peix fregit a títol pòstum.
La seva parella, Cati Piera, va explicar que per en Miquel el Crònica d'un any va ser un projecte personal que va generar fortíssims llaços personals i va celebrar que el seu patrimoni ja formi part de l'arxiu municipal.
I d'una manera molt especial amb una persona que ja ha tingut un paper destacadíssim, que és el regidor de l'arxiu municipal, en Josep Salvatella i el seu equip. Perquè gràcies a la seva gestió, l'obra d'en Miquel ja forma part del patrimoni col·lectiu de tots els palafrugellencs. I crec, sincerament, que és el millor tribut que hem pogut fer a la seva memòria i que, sens dubte, ell hi ha volgut. Moltes gràcies.
El Premi La Millor Iniciativa de l'any 2022 va recaure en el moviment Recuperem les Torretes, dedicat a recuperar l'espai i el patrimoni del Puig de les Torretes.
I la presentació del llibre d'enguany va anar a càrrec del llibreter i activista cultural Guillem Terribas.
Va repassar alguns dels elements més polèmics de l'any, com la remodelació de la carretera Vella o les obres de l'Avinguda d'Espanya.
Si estan fent unes obres que duren més que quasi la Sagrada Família, perquè és que jo pensava, bueno, que si estiu, quan allò ja estarà tot fet, i no estava tot fet. La carretera Vella, que va a Calella. La carretera Vella, jo era un gran consumidor de la carretera Vella quan arribava, doncs, i m'anava molt bé per anar a Port Pelegrí, perquè m'assaltava totes les 3.700 rotondes que hi ha i tot això.
Pel que fa als guardons, Palafrugellenc de l'any van ser lliurats a Ana Quiló Miquel, Jordi Safont Moreno, Anna Ferrer Segura, Pere Alberón Ruiz, Josep Massa Roura, Àlex Amorós Roca, Pere de Prada Jaén, Quim Caselles Grassot, Santi Deulofeu Martos, Alba Casadellà i Josep Maria Farfán i Marc Casariego Córdoba. També es va lliurar el 8è Premi d'Articles Periodístics Santi Massaguer, que va ser per Maria Bruguera Martí. En el seu discurs, l'alcalde Joan Vigues va afirmar que el 2022 les entitats i associacions han demostrat que a Palafrugell s'hi fan coses amb més de 2.000 activitats.
Com diu la Púria Barca, en el mateix crònica, dinamisme, empenta i molta animació. Algú dubta que darrere de tots aquests anys no hi ha hagut aquestes tres premisses i que el 2022 la nostra col·lectivitat no ha donat mostres més que sobrades de tenir-les? Les entitats, col·lectius i institucions han sigut capaços de proposar al voltant de 2.000 actes i després ens flagelem dient que no es fa res. Poder el problema som nosaltres, que no fem res per aquesta societat.
L'acte de lliurament dels Premis Peix Fregit i Palafrugellenc de l'any és una tradició que se celebra cada any a Palafrugell i que pretén reconèixer la tasca i l'esforç de les persones i les entitats que s'han destacat al llarg de l'any. La presentació del llibre Crònica d'un any, que recull les notícies més destacades de la vila al llarg dels darrers 12 mesos, també és una cita molt esperada pels veïns de Palafrugell.
Aquest passat divendres, Pals va acollir la presentació del llibre Pals, Guerra Civil, Franquisme i Repressió, 1936-1947. La seva autora, Pilar Francès, va visitar l'auditori de Cala Pruna i avui visita el Supermatí per explicar-nos alguns detalls sobre aquest llibre. Bon dia, senyora Francès.
Bon dia a tothom.
En primer lloc, per què va decidir escriure sobre un tema com el franquisme i centrar-lo sobretot en el municipi de Pals?
Bé, des de que el 2019 va sortir publicades les memòries del meu avi, un mariner republicà exiliat a França més de 30 anys, m'han sortit d'altres projectes de memòria històrica. L'any passat vaig tancar-ne una a Santa Cristina d'Aro i aquest any, doncs, de fet, va ser un encàrrec de l'Ajuntament, doncs, de treballar una mica sobre tot aquest tema de la guerra i del franquisme i de la repressió que hi va haver a Pals, perquè no s'havia fins aleshores, doncs, tractat amb tant de rigor com el treball que acabo de presentar.
I com es va viure aquest període històric en un poble com Pals?
Va ser terrible, sobretot també a la guerra, que puc fer unes pinzellades gràcies al llibre d'actes que es conserven encara en l'arxiu, però evidentment va ser terrible. Un cop va arribar el nou ordre hi va haver 18 represaliats, 4 afusellats, i després que hi va haver 44 persones que van haver de... fins al 47 van patir la llei de responsabilitats polítiques.
Imagino que encara pren més importància aquest el fet de no oblidar, no? De continuar amb aquesta memòria històrica, treballar-hi, perquè per molt que a vegades potser la gent més jove, la gent que ha nascut en les últimes 2-3 dècades, això sembla que sigui molt lluny, però és que les conseqüències podríem dir que encara es pateixen, no?
Jo sempre dic que la història cal conèixer-la. És un passat molt present, és un passat relativament present d'un temps molt negre que va viure el nostre país. S'ha de conèixer, no podem banalitzar-lo, s'ha de saber a cada punt de la nostra contrada què va passar. Cal conèixer-lo per continuar endavant. Són fets que van ser terribles, que van patir les nostres famílies, és a dir, els avis de tot això no en parlaven, els fills no en parlàvem, som els nets ara en aquest moment, doncs, que traiem a la llum tota aquesta foscor, i llavors bé, cal que els besnets, no? Cal que les properes generacions també s'interessin per aquest tema i que siguem coneixedors de la nostra història.
Aquesta situació que es va viure a Pals es podria estendre per la comarca del Baix Empordà, oi?
Evidentment, per tot, ja com us he comentat, sóc neta d'un mariner republicà que es va exiliar a França més de 30 anys, un cop acabada la guerra, al febrer, a finals de gener de 1939, primers de febrer, quan arriba les noves autoritats, o bé els republicans han fugit, o bé els comencen a detenir, i a partir d'aquí comença una repressió terrible. I a més, hem de pensar que, a part de tot això, que els que pateixen, els que més pateixen, també hi va haver alguna dona empresonada, però els que més pateixen són els homes i els que es queden aquí. Els que es queden aquí són les dones, que última hora són les que aixequen el país i, a més, que han de tirar endavant, i moltes vídues, perquè hi va haver prop de 600 afusellats només aquí a Girona. Per tant, vull dir, dones que es queden soles, que han de continuar endavant amb aquest estigma en un poble o en un lloc, vull dir, o tenir els homes a la presó. Van tenir 2 i 3 anys els homes a la presó, no estaven racionats, havien de pujar a portar-los i menjar a Girona, no era tan fàcil, i evidentment assenyalades. Per tant, va ser un moment terrible. Ostres. Terrible.
Clar, també entenc que un dels, no sé si dir-li objectiu, però un dels punts importants és posar en valor també el paper de la dona, que com deies, va patir amb un paper segurament diferenciat al dels homes en aquella època, però també va estar molt invisibilitzada, no?
Exacte, sí, i sobretot estigmatitzada, sobretot assenyalada. I després jo, com en el començament del llibre, dic que parlar de les arbors del franquisme és parlar de solitud, de fam, però també, sobretot, de por. És a dir, hi va haver molta... Se va passar molta gana, hi va haver molta misèria, etc. Però aquí hi va haver també, va ser molta i molta por. És a dir, ja ho deien, hay que sembrar el terror. És a dir,
totalment.
I ho van aconseguir. Per tant, aquí hi havia un silenci absolut de tots aquests temes, no se'n parlava. Les dones ploraven en silenci. Les dones sortien al carrer, anaven a comprar el que podien, tornaven cap a casa i com dic, bona nit i tapa't. Vull dir, no hi havia un parlar com ara avui, que tenim un dol i podem parlar obertament, i si no ens ajuden uns psicòlegs. I, en aquella època no. O sigui, era el callar i el continuar endavant. I les dones que van patir moltíssim.
Ha estat complicat, senyora Francesa, el procés de documentació per crear el llibre?
Complicat no, el que és molt, a vegades és molt lent. Aquests treballs de recerca, concretament aquest el vaig començar a l'agost de l'any passat, és a dir, que hem de comptar ben bé un any entre que ho has acabat de reunir tot, entre que en aquests temes de memòria històrica sempre et van sortint fils, sempre et van sortint serrells, perquè ara ja el que s'ha conservat, afortunadament, ja es pot consultar. Per tant, però bé, sempre hi ha algú que per exemple, doncs, escrius en un arxiu i et diu, nosaltres no et podem ajudar, però sabem que hi ha un altre, o ho trobaràs aquí. Per tant, és un tema molt laboriós. Complicat no, perquè, per exemple, quan encetes un treball de memòria històrica, el primer que has de consultar és la llista de procediments judicials que et facilita l'Arxiu Nacional de Catalunya. Aquí ja hi ha tots els casos, tots els sumaris de tots els represaliats. A partir d'aquí has d'anar a l'arxiu del Tribunal Militar de Barcelona i començar a llegir aquestes causes, aquests sumaris, i començar a desgranar una mica la història local. Per exemple, a Pals, doncs, hi va haver un atemptat amb explosius el setembre de 1937. Per tant, són històries, són petits fets que et vas trobant, llavors que els has d'acabar investigant.
El franquisme s'allarga fins l'any 78... Per què va decidir arribar fins l'any 1947?
Bé, perquè em centro ben bé en quan acaben les responsabilitats polítiques. Val? És a dir, en aquí, com que estem parlant de repressió i estem parlant de guerra civil, gràcies a les actes que he trobat, per tant, comencem el 36, que és quan esclata la guerra, a Pals es comença a parlar de la guerra en el llibre d'actes el 15 d'agost de 1936, per tant, ja començo en aquí, i llavors, 47, perquè tot i que hi va haver alguns dels represaliats que van sortir de la presó el 41, el 42, el 43, tenim que el darrer expedient de responsabilitats polítiques d'algun d'aquests 42 homes que us dic, doncs acaba el 1947, és a dir, que les famílies van haver que retre comptes fins aquest any. Per tant, tenim que a veure, era la duríssima postguerra, és a dir, els temps, diguéssim, més negres de les primeres albors del franquisme, i aquesta gent es va veure obligada a pagar multes, o se'ls va confiscar el menjar, diguéssim, que treien de la terra, o bé que se'ls van bloquejar els comptes del banc, que en aquells moments podien tenir dipositats a Palafrugell, per exemple, o a Girona. Per tant, hi ha aquesta vasta, és a dir, guerra civil, franquisme, repressió, comença la guerra el 36 i llavors tanquem el 47, que és amb això, el darrer expedient, doncs, que se sobreseu d'aquestes responsabilitats polítiques.
Doncs moltíssimes gràcies. Sí, digui. Digui, perdoni.
No, dic, evidentment, que això va continuar, vull dir, però que ens basem, diguéssim, just en aquest període, diguéssim.
Doncs, senyora Pilar Francès, moltíssimes gràcies per fer-nos 5 cèntims d'aquest Pals, Guerra Civil, Franquisme i Repressió. On es pot comprar el llibre, per cert?
El llibre el podeu trobar a Cultura a Pals, si us voleu posar en contacte amb ells directament, i bé, us el faran arribar sense cap problema, o podeu passar directament per Pals i podeu demanar-ne un exemplar.
Doncs molt bé, queda dit i queda explicat. Moltíssimes gràcies, senyora Pilar Francès, i que passi molt bon dia.
A vosaltres.
Seguim amb les darreres notícies que ens ha deixat aquest cap de setmana. L'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell programa activitats educatives EduNauta per les properes setmanes. Van destinades a l'alumnat de primària, és a dir, de 6 a 12 anys, ens ho explica en Ferran.
Les activitats tindran lloc en diversos indrets de Palafrugell. A l'aula municipal de robòtica hi haurà el taller Crea un videojoc nadalenc, el 28 de desembre a la tarda. Serà gratuït, però en requereix inscripció prèvia al telèfon 972 30 43 45. Al Centre Municipal d'Educació s'oferirà un joc de taula el dimarts 27 de desembre. Aquesta activitat és gratuïta. Els espais culturals del municipi també organitzaran activitats. El Museu del Sud oferirà el taller de manualitats de Nadal els dies 28, 29 i 30 de desembre i també el taller de postals de Nadal el 27. A més, quan es vulgui, es poden visitar les noves sales del museu. Les activitats són gratuïtes. Per a més informació, es pot trucar al telèfon 972 30 78 25 o enviar un correu electrònic a info@museudelsuro.cat. La Fundació Josep Pla organitza l'activitat I ara on he d'anar? El 29 de desembre, però també hi haurà els tallers FEM de periodistes, dirigits a alumnes de quart a sisè, i Què va passar al pati? Per alumnes de primer a tercer, quan es vulgui. L'activitat al Pessebre Se'n va de Colònies tindrà lloc fins al dia 2 de gener.
També s'organitzaran activitats esportives.
El Futbol Club Palafrugell organitzarà un campus de futbol els dies 22, 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre i 2, 3, 4 i 5 de gener al Camp del Gregal. Els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre i els dies 2, 3, 4 i 5 de gener tindrà lloc el campus d'handbol de Nadal per part del Club Handbol Garbí al Pavelló Poliesportiu. A la piscina municipal se celebrarà el Parc Aquàtic de Nadal Pinxo. Serà els dies 27, 28 i 29 de desembre. Per altra banda, a la Bòbila hi haurà una fàbrica de joguines dels Reis Mags. El preu serà de 3 euros i es podrà visitar els dies 28, 29 i 30 de desembre i 3 i 4 de gener. I per acabar, també s'oferiran activitats familiars permanents i gratuïtes. Una serà el joc de pistes amb Trobo Josep Pla pels carrers, de la Fundació Josep Pla, o la Gimcana dels Caganers, amagats als aparadors dels negocis de la vila, fins al dia 30 de desembre i organitzat per Oxigen.
Parlem ara precisament d'aquesta jornada esportiva que ens comentava en Ferran. El 22 de desembre, de les 6 a les 9 del vespre, es desenvoluparà una jornada de formació destinada a les entitats esportives de la comarca del Baix Empordà.
Aquesta se situarà en el Pavelló Municipal d'Esports amb el títol Recursos pràctics pels entrenaments de categories de formació. Ho explica Xavi Gamero, de l'àrea d'esports del Consell Comarcal del Baix Empordà, als micròfons de Ràdio Palafrugell.
Un any més, el Consell Esportiu del Baix Empordà, juntament amb les àrees d'esports dels ajuntaments de la comarca, hem preparat una nova jornada de formació marcada dins el Pla Comarcal de Formació per a Entitats Esportives per aquest curs 2022-2023. Aquesta jornada està adreçada a directors tècnics, coordinadors, entrenadors, mestres i professorat i serà del tot pràctic en format clínic. Es realitzarà el proper dijous 22 de desembre de 6 a 9 del vespre al Pavelló d'Esports de Palafrugell.
Les inscripcions són gratuïtes per a totes les persones d'ajuntaments que formen part del pla de formació. Es poden inscriure a través d'un formulari abans del 16 de desembre.
El preu de la inscripció és gratuïta per a totes aquelles persones que el seu ajuntament participa del pla de formació. Aquelles en el qual el seu ajuntament no participa, doncs el cost de la inscripció és de 10 euros.
La jornada comptarà amb la presència de 3 experts que oferiran una sèrie de ponències destinades a la millora i l'optimització d'entrenaments i habilitats per les diferents entitats esportives. Així, Josep Espart parlarà sobre tasques imprescindibles per una sessió d'entrenament. La xerrada Propostes pràctiques per millorar les habilitats psicològiques anirà a càrrec d'Àlex Latinjac. I l'última intervenció serà la de Raquel Font sobre exercicis fonamentals per incorporar l'escalfament.
El títol general de la jornada, Recursos pràctics per entrenaments de categories de formació, amb llarg càrrec de 3 ponents amb llarga experiència, com són Josep Espart, Àlex Latinjac i Raquel Font.
Per a més informació es pot consultar al web esports.baixempordà.cat.
Comencem ara el repàs esportiu del cap de setmana parlant de futbol. El Palamós guanya el camp del Parets, important triomf dels blau i grocs que li serveix per deixar enrere els vallesans. Ara els palamosins avantatgen en 4 punts al Parets i ja tenen 13 punts. Sergi Villena.
Sí, i això que els locals s'avançaven al minut 26 gràcies a un gol de José. Amb l'1-0 s'arribaria al descans. Al segon temps, el Degà va sortir decidit a capgirar el marcador i als 53 minuts Gerard Mercader aconseguiria l'empat de penal. La fortuna va estar aquesta vegada de part dels baixempordanesos, ja que en el minut 90 Moja va establir l'1-2 definitiu. Diumenge 8 de gener, el Palamós disputarà el proper partit a casa davant la Unió Esportiva Vic.
I seguim al futbol, importantíssima victòria del Calonge.
Les coses van començar malament per al conjunt local, perquè als 22 minuts Fernández Bayón va avançar la Unió Esportiva quart. S'arribaria al descans amb aquest provisional 0-1, però a la segona part un gran Víctor Pajares va capgirar el marcador amb 2 gols. Amb el triomf, el Calonge deixa el quart 3 punts per darrere i amb 22 punts ja és a només un punt del Tordera, que és segon. El líder Tossa, que va vèncer precisament el Tordera, es destaca amb 28 punts. La competició descansarà per festes i retornarà el dia 7 de gener amb un interessant Tordera-Calonge.
I pel que fa al bàsquet, el Bisbal Bàsquet fa suar el Llucmajor. Els bisbalencs sabien que la seva visita a les Illes Balears seria complicada, però van oposar una gran resistència i a punt van estar d'endur-se el triomf, Sergi.
El Llucmajor, un dels millors equips de la Lliga EVA, es va trobar un rival molt potent que en el primer quart els va sorprendre i es va avançar 18-25. En els tres quarts restants, igualtat total entre tots dos conjunts, però finalment els mallorquins es van acabar imposant per només 2 punts de diferència, 87-85. Ara el Sol Gironès es col·loca cinquè amb 6 partits guanyats i 5 de perduts. En la propera jornada, que jugarà el cap de setmana del 7 i 8 de gener, els baixempordanesos rebran a casa l'Azulejos Moncayo aragonès.
I en hoquei patins, contundent triomf del Palafrugell davant del Tordera, els blanquinegres van confirmar el seu gran moment i es van imposar al Tordera per 4-0, Sergi.
Marc Figa va avançar els locals i Candamio, Gerard Pujol i Castro van acabar d'arrodonir una victòria coral que referma el corredor Mató com a tercer classificat de l'hoquei Lliga Plata. Els palafrugellencs només es troben a un punt del segon, el Ribes Les Lagunes, i a dos del líder, el Xum Fritz Ravitch. El proper partit dels de Cesc Linares serà el 14 de gener a la pista de l'Alcobendas.
I ara passem a parlar dels equips de bàsquet de la ciutat de Girona, que per fi aquest cap de setmana han aconseguit tots dos la victòria en els seus respectius partits. Per fi el bàsquet Girona es retroba amb la victòria. El conjunt gironí arribava al partit amb una gran exigència després d'acumular 9 derrotes. El duel contra el Saragossa va ser molt disputat, però els homes d'Ito García Reneses van estar encertats, Sergi.
El triomf final a Fontejau per 78-69 dona una mica d'oxigen als gironins, que en la propera jornada visitaran la pista d'un rival directe, el Baxi Manresa, que va perdre a casa contra el Bilbao Bàsquet i és ja el cué de la CB.
I l'Uni Girona s'imposa el Guipúzcoa amb solvència. Les gironines van saldar el seu partit a la pista de les guipuzcoanes amb una victòria clara per 53-68. Sergi.
Amb aquest resultat, l'Uni es situa ja amb 9 triomfs i només 3 derrotes i continua postulant-se com un dels equips favorits per guanyar la Lliga Femenina. Les de Bernat Canut van dur a terme un partit molt seriós i no van donar cap opció a les donostiarres. El proper duel de l'Espar Girona serà aquest proper divendres, dia 23, a casa contra el Cadí La Seu.
I el dilluns ens agrada tancar el supermatí parlant dels museus que tenim al Baix Empordà. En tenim moltíssims, tenim molta oferta cultural, però sovint pels que som de la pròpia comarca ens passen desapercebuts, no sabem si per normalitat o no sabem si perquè sempre hi han sigut i allà sempre hi hem vist visitants. Per parlar-ne una mica, tenim a l'altra banda de la línia Glòria Añaco del Hoyo, que és coordinadora del Museu de la Pesca de Palamós. Molt bon dia, Glòria, què tal, com estàs?
Bon dia. Bé, dilluns, però contenta.
De dilluns però a punt d'encarar unes vacances de Nadal amb normalitat, per fi, no?
Sí, tenim ganes, no? Tot.
En tenim ganes.
Tot una mica en família i bé, sí, molt contenta.
Exacte. També suposo que heu notat una millora en la qualitat de vida o de treball dins del Museu de la Pesca, no?, amb aquesta normalitat.
Sí, exacte. Nosaltres tenim com dos àrees, dos grans apartats, no?, que un és l'atenció al públic, a la recepció, que els nostres companys han hagut de prendre mesures, no?, perquè estan en contacte directe amb els visitants, i ja fa un temps que hem pogut treure les barreres, ells han volgut o s'han sentit còmodes, s'han de tenir les mascaretes, no exigim mascaretes en els visitants, i això, vulguis que no, també ajuda a tenir un tracte millor, no?, més directe, més humà. La cara la necessitem veure-la i també tens la vegin, no?, per saber...
Totalment, i al final veure el somriure, el que comentaves, no? Si veus més ràpid si tot va bé o no.
També,
no sé si estaràs d'acord amb mi, Glòria, amb això que et comentava, que realment els que som del Baix Empordà, jo concretament he fet vida tota la vida a Palamós, tenim aquella sensació a vegades que els museus de casa nostra són per la gent de fora, ens costa més entrar-hi.
Mira, no és només el Baix Empordà, si t'has de ser de Consol, Oriol, no és només aquí. Sí, és veritat. Una de les... Nosaltres, com la gent que treballa en els museus, ens anomenem museòlegs, no? Jo soc museòloga, no? I quan et trobes en espais professionals i de debat, com totes les professions, tenim els nostres subapartats, les nostres especialitats, no? I la meva és el de públics. I quan parlem de públics, tots sabem, fem enquestes, nosaltres i tots els museus d'arreu del món, i també ens compte que busquem els públics que no venen, no? Doncs per què no ve aquest tipus de públic en el nostre centre, el nostre museu? I és que el que fem sovint és, quan anem de viatge, tenim claríssim que en aquest viatge, en aquest desplaçament, visitarem els centres patrimonials d'arreu, i de tot tipus, artístics, etnològics, històrics, de la ciència, però aleshores quan ets a casa et et sents que el teu ja tens temps per fer-ho, segurament ja buscarem un moment per fer-ho, una ocasió per anar-la a visitar, llavors van passant el temps i dius, ostres, aquest museu com el nostre fa 20 anys que l'hem inaugurat, no? Sí. I encara no he tingut ocasió de visitar-lo, no? Passa molt, i suposo que és que també hem d'esforçar els museus a fer entendre que no, no treballem pels de fora, que treballem també pels de casa i que expliquem coses interessants per la nostra pròpia comunitat, no? Uh-huh. I és un tema que també hem de posar els nostres deures i fer accions. Soc conscient, com nosaltres, molts dels nostres companys de museus de les comarques de Girona, fem una doble programació. Una que té a veure per aquell turista, aquell passant, aquella persona que ve a veure el territori i també ho vol conèixer a través dels museus, uh-huh. però per altra molt interessant i molt important per la gent que viu aquí, que som d'aquí, de la comarca, de les poblacions, i que fem activitats i accions expressament per a nosaltres. Uh-huh.
Nosaltres, Glòria, tenim un públic força local, força, al final tenim un públic força basat en el Baix Empordà. Quines activitats van dirigides a aquest tipus de públic?
Mira, tenim d'una banda el decall educatiu, no? Les escoles del Baix Empordà, a més en programes de la Diputació de Girona, com indica, uh-huh. poden trobar en el nostre museu i de tots els museus del Baix Empordà oferta educativa que explica el propi territori, no? Nosaltres expliquem el món de la pesca, aquesta relació de les persones amb el mar i com extreure recursos, i el programa educatiu és extens i és de base dels 5 anys fins als universitaris, eh? És ampli. Uh-huh. Però a més nosaltres fem un seguit d'activitats que hi pensem molt en aquest públic local. Fem unes activitats de patrimoni immaterial, que vol dir treballar amb la memòria, amb el uh-huh. coneixement, allò que no s'escriu, i en fem de tres tipus. Una que bueno, té moltíssim èxit i que fa molts anys que la fem són les converses de taverna. Ens reunim a una taverna del port un cop al mes, 3-4 mesos cap a hivern-primavera, amb un tema concret, convidem experts d'aquell tema i fem que la gent que vulgui les vingui a escoltar, però amb un gent diferent, no? No és allò d'una conferència, una xerrada que la gent darrere una taula, sinó al contrari, no? Un espai de port, una taverna...
Una conversa de taverna ja de per si ve molt de gust.
Doncs diferent, pots demanar-te el teu beure...
Exacte.
A banda que nosaltres tenim, evidentment, una llista de preguntes i bateries que fem en els entrevistats, però la gent pot participar activament en aquestes preguntes i entablar un diàleg. Ho gravem en vídeo i això després ho pots consultar en el centre de documentació que tenim. Però a més en fem una altra, que és una evolució d'això, que la fa la meva companya Núria, que no, que és la conservadora del fons del museu. Nosaltres, com qualsevol museu etnològic, en el nostre cas, tenim moltes imatges. La gent ens aporta i recopilem un munt d'imatges. Uh-huh. Per temes, fem passis d'aquestes imatges, i la gent ve i ens ajuda a documentar-se, perquè la imatge per si mateixa ens interessa, pot ser bonica, pot ser una cala de Palafrugell, no? Perfectament, o pot ser una activitat portuària del port de Palamós als anys 50. Però si trobem algú que ens pot dir exactament quina cala és, quines cares es veuen, quina barraca és, en quin moment, i aquella activitat del port, quines persones surten i qui són, això crea també una ajuda a documentar les imatges. Fem temes, la gent s'assenta, espera que li passin imatges a pantalla enorme, que és la que tenim a l'audiovisual del museu, i gaudeixes molt discutint amb el teu veí si aquella persona és o no és la que tu creus que és que surt a la imatge, no? A part de donar-nos compte que les teves imatges, a vegades familiars, poden formar fons, formar part del fons del museu, no?
Clar.
Estan creades a formar part d'aquest... Uh-huh. Un museu no deixa de ser més... És herència, no? Patrimoni vol dir herència. Doncs aquesta herència que és de tots, perquè tots hem viscut aquí, o vivim en un moment determinat i tenim alguna cosa que ens hi vincula. Doncs les imatges ho són. I la tercera activitat, parlem de cuina. Ho fem a l'Espai del Peix. Portem a persones que poden parlar un plat concret. Últimament ho estem fent portant gent d'altres indrets de la costa de Girona, van portar algú per parlar del simitomba, aquest plat tan emblemàtic de Tossa, van portar algú del Cap de Creus per parlar de la llagosta del Cap de Creus, no? I jo crec que aviat portarem algú perquè ens faci un niu, perquè trobo que això ho hem de poder explicar, però jo crec que necessitarem com 4 hores per fer el plat, no? Però no és igual. Sí,
totalment.
Però tot això també ho gravem a l'audiovisual, llavors es pot tornar a recuperar i podeu tornar-ho a buscar en les webs en els canals de YouTube del museu. És activitat molt per nosaltres, però que també nosaltres hi participem activament, perquè hi podem aportar-hi coses, no?
Doncs ens han encantat aquestes recomanacions. Fins aquí, ho haurem de deixar aquí, Glòria, però de veritat que ens agrada molt també aquestes propostes per la gent que al final és del Baix Empordà i que cada dia passa pel Museu de la Pesca i diu, ostres, on realment no hi entren mai, no? Doncs tot això.
Va, doncs ara hem de veure la web, hem de mirar l'agenda, un munt de coses que tenim per un punt de públic diferent i convideu-vos a venir.
Doncs moltíssimes gràcies, Glòria. Que vagi molt bé, adéu-siau.
Bon dia, cuideu-vos.
És moment ara de fer l'últim repàs al temps.
Dilluns comença amb una temperatura mínima relativament elevada per l'època de l'any, amb valors entre 8 i 10 graus, i la màxima arribarà fins als 17 graus. En general, aquesta setmana tindrem més estabilitat atmosfèrica, més clarianes i estones de temps assolellat, tot i alguns intervals de núvols i boirines de matinada. El vent serà de component sud, de força entre feble i moderada. Demà pocs canvis i dimecres augmenta la nuvolositat pel pas d'un front.
Doncs ja ho heu sentit, tindrem temperatures un pèl més altes del que estem habituats en aquestes dates, però si podem passar també unes festes amb bon temps, doncs mira, millor que millor. Nosaltres ens acomiadem, tornem demà de 8 a 9 del matí. Supermatí!